Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem parlat de la reunió entre els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez avui a la Moncloa. I han acordat reactivar les comissions Estat-Generalitat, un pla contra la multireincidència i mantenir el compromís amb el finançament singular de Catalunya amb un calendari per treballar-hi ja aquest hivern. També us hem detallat les conseqüències de la declaració d'ahir de l'empresari Víctor de Aldama davant del jutge del cas Coldo. El suposat comissionista de la trama va esquitxar Pedro Sánchez en l'afer i el tema, com era més que previsible, porta i portarà cua. I hem posat també el focus en una xifra impactant, les 22 detencions diàries que hi ha a Catalunya per violència masclista només en l'àmbit de la parella. La xifra creix i creix respecte de l'any passat. Tot això ja us ho hem explicat, ara però què en podem afegir a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el govern s'ha compromès a incrementar fins a 8 euros el recàrrec màxim de la taxa turística que cobra l'Ajuntament de Barcelona per dormir a la ciutat. És un dels acords de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament en què també hi ha hagut compromisos en matèria d'habitatge. Ens ho amplia des de l'Ajuntament, en Jordi Corbalan.
El govern es compromet a ampliar el recàrrec de la taxa turística a Barcelona perquè l'Ajuntament pugui cobrar un màxim de 8 euros per persona i nit, el doble cara. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha concretat que l'augment del topall es farà a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que s'està negociant.
En el marc de la negociació pressupostària que haurem de fer amb els diferents grups del Parlament, especialment amb aquells que varen donar suport a la investidura del president, Esquerra Republicana i Catalunya en Comú, doncs estarem treballant en aquest àmbit. I la fiscalitat turística és un element que està avui damunt de la taula.
El govern s'ha compromès a invertir 120 milions d'euros en habitatge públic a Barcelona. 88 milions serviran per construir a través de l'Incasòl els 600 pisos en els 11 solars cedits per l'Ajuntament. La Generalitat també s'ha compromès a adquirir les 4 finques de l'Hospital Clínic que es van quedar sense comprador a la subhasta.
Junts per Catalunya expressa la seva decepció pels resultats de la reunió entre els presidents Illa i Sánchez. El secretari general del partit, Jordi Turull, acusa el president de la Generalitat de fer sucursalisme del govern espanyol.
Crec que la d'avui ha estat més que una reunió del president de la Generalitat amb el president del govern, la reunió d'un delegat del govern que ha vingut aquí, faig els deures, no has de patir per res, estic fent tota la feina, perquè no ha reivindicat res del que són les necessitats en aquest moment. No hem vist que li hagi tret el tema d'incrementar el sostre de despesa per poder servir amb més recursos als catalans. No ha parlat de les 32 incidències que hi ha cada dia amb Renfe i que estan patint els catalans i que com està per alleugerir el tema del traspàs.
La mort d'un pare i els seus dos fills al gener al barri d'Horta de Barcelona no va ser un cas de violència vicària, que és el que es va dir inicialment, és a dir, no va passar que el pare hagués matat els fills per perjudicar la mare. Ho hem sabut ara, ho ampliem des de Barcelona, Maria Núria Rebella.
És la conclusió a la qual ha arribat el jutjat que ha investigat el cas i que no veu indicis de delicte en els fets. Considera que van ser 3 morts accidentals. Inicialment, els Mossos van treballar amb la hipòtesi de la violència vicària, per bé que l'home no tenia ni antecedents ni pesava sobre d'ell cap ordre d'allunyament. Com a conseqüència, el Ministeri d'Igualtat ha hagut de modificar les estadístiques sobre les morts per violència vicària, de manera que el 2024 deixa de ser l'any amb més assassinats d'aquest tipus. De moment, n'hi ha hagut 8.
I el jutge envia a judici per estafa l'expresident del Banc Popular, Ángel Ron, 12 directius més, i la firma d'auditoria PricewaterhouseCoopers. Els assegurà al banc dels acusats perquè considera que van manipular els comptes de l'ampliació de capital de l'entitat l'any 2016 i que, per tant, els inversors hi van participar enganyats. És per això que els imposa també una fiança de prop de 2.300 milions d'euros, que és el que reclamen ara els afectats. En aquest cas, també inclou com a responsable civil subsidiari el Banc Santander, que és el que es va quedar finalment al Banc Popular.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Doncs en parlem des d'ara fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Ponés. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb l'Isabel García Pagán, subdirectora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Estaven amoïnats els uns i els altres sobre la temperatura. Si fa calor, si no, si anem molt tapats, poc tapats, i per posar ordre a l'hora de vestir-se segons la temperatura.
Jo sóc la tapada, ja, diem-ho.
No, jo, escolta'm. Jo sempre el deixo sobre la taula.
Això és un problema de temperatura exterior, si no corporal.
Escolta'm, això té fàcil solució. Qui té fred, que s'abrigui, i qui té calor, doncs, que es despulli. Poder no cal arribar a despullar-se, però que es tregui roba.
Molt d'acord amb aquesta clàssica de liberalisme clàssic.
Et veia amb la mirada perduda i fent que sí, pensava a veure si és que té alguna altra consideració. Bé, escolta, a veure, el primer tema, ja sabeu, ens ve sempre des de fora. I els divendres és l'editor de Sapiens, el Jordi Creus, qui ens el porta. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Tot bé?
Tot bé, tot bé. Sí, sí, jo, com sempre, a favor del fred, però molt, molt, molt en contra del vent. I jo avui ho estic... Mira, estic parlant precisament ara des de la cartoixa d'Escaladell, al Priorat, i fa un vent terrible a fora, molt, 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 molt vent. Espero que això no sigui un problema per la connexió, però realment és així.
Molt bé, hem explicat a la primera...
Hi ha pocs sostres a la cartoixa d'Escaladell.
Sí, però jo estic en un lloc cobert,
Dic que a la primera hora del Catalunya Mitjà hem explicat que hi ha tot un nou projecte museístic aquí a la cartoixa, que fa molt bona pinta. Per tant, si ja de per si la visita paga la pena, doncs a partir d'ara encara valdrà més la pena, perquè estarà molt més ben museïtzat i, per tant, encara se li podrà treure més partit, no?
Jo he vingut aquí precisament pel projecte museístic i realment he quedat impressionat i, bueno, recomano a tothom que s'hi atansi a veure-ho, perquè és una meravella, ja només pel projecte, però també pel lloc on hi ha la cartoixa i per la cartoixa en si,
Doncs ens afegim a aquesta recomanació. A veure, quin tema ens vols proposar?
Doncs mira, no us parlaré, malgrat estar la cartoixa, ni sobre els ordres religiosos, ni tampoc sobre el passat. Bueno, una mica sí sobre el passat, però un passat molt recent, tan recent que és d'ahir mateix. O sigui, mira, si és recent, que és la bronca entre Pablo Motos de l'Hormiguero i David Broncano, perquè de la revolta, que realment ha pujat de to, ha fet un pas més. O sigui, ja sabem que sempre hi ha hagut tensions entre aquests dos programes, sabem que entre molts programes, no només aquests dos, hi acostuma a tensions, però el que no és habitual és que es denunciï públicament de la manera com ho ha fet Broncano. Tenim el tall i jo crec que el podríem escoltar tots.
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en el Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, han hecho las cosas que ellos pueden hacer para esto y entonces hoy no hay entrevista porque él no nos ha dicho, lo siento mucho, pero no puedo ir al programa porque si no pasarían algunas cosas. Es una cosa que lleva pasando años desde que estábamos en la Resistencia y demás y tal. Habéis visto que nunca jamás ha venido nadie aquí ni a la Resistencia antes que fuese allí. Incluso, bueno, cuando pueden hacer que no vengan aquí directamente lo hacen y cuando no tienen tanta fuerza para esto mínimo exigen que primero vayan allí.
Bé, doncs, com podeu sentir, doncs, és Broncano realment enfadat, perquè ell volia entrevistar ahir, de fet, tenia ja gairebé el plató per entrevistar el campió del món de MotoGP, el Jorge Martín, i una trucada, doncs, mitja hora abans de l'entrevista, sembla ser que des de l'Hormiguero, sembla ser, o podem suposar, que amb patrocinadors entre el mig, doncs, evita l'entrevista, una entrevista que ells tenien, com dic, preparada, quan ell ja estava als estudis, i doncs, al final, no fa l'entrevista, vista i anirà la setmana que ve al programa de Pablo Motos. A veure, la batalla entre aquests dos programes, entre Motos i Broncano, depèn molt del convidat que portin cada dia. És a dir, Broncano ho ha petat amb convidats joves, ho ha petat també amb velles glòries, com per exemple Antonio Resines, però és evident que és molt important tenir un convidat a l'alçada el més mediàtic possible per poder t'imposar sobre el teu rival. I aleshores això és una lluita cruenta i, home, que a mitja hora el programa, quan ja ho tens tot preparat, et deixin sense convidat i decidir, doncs, és un cop molt fort. Què va fer Broncano, doncs, per superar, doncs, un cop tan fort com aquest? Una cosa molt, molt estranya, diguéssim, no? Doncs posar vídeos d'animals. I la veritat és que no li va anar malament, perquè sí que ahir Pablo Motos va guanyar per 3 dècimes d'audiència a Broncano, 14,2 contra 13,9, però tinguem en compte que Broncano, els seus últims 12 minuts, que havien de ser els 12 minuts més forts del seu programa, es va dedicar a posar vídeos d'animals. I a més, Broncano, doncs, s'ha emportat el suport popular a les xarxes socials. Les xarxes socials han triturat a les pràctiques, segons es diu, mafioses de Pablo Motos, i jo crec que això ja formarà part de la història de la televisió. No ho sé, els nostres convidats, els nostres tertulians, què pensen d'això? És a dir, d'un programa com és el de Pablo Motos, que té l'hegemonia des de fa molts anys i que de cop, doncs, des de Televisió Espanyola es fitxa a Broncano, que recordem que ve de Movistar Plus, i li discuteix a Pablo Motos, però d'una manera molt clara, l'hegemonia amb aquesta hora. Jo crec que això... Hi ha una cosa també molt, molt, molt important, que és que Pablo Motos no ha baixat d'audiència. És a dir, Pablo Motos, tot i l'arribada de Broncano, manté l'audiència que tenia abans. O sigui, que Broncano vol dir que Broncano i la revuelta han incorporat molt públic jove que fins aquell moment no mirava la tele. No sé què penseu vosaltres de tot això, perquè realment a mi m'ha deixat una mica parat la forma com Broncano ha respost a l'atac de motos.
És clarament un dels temes del dia. Des d'ahir al vespre ja va començar a córrer. Avui llegia que l'explicació de Broncano, que són 7 minuts, penjada a xarxes socials, ha tingut més de 23 milions de visualitzacions. És a dir, hi ha 23 milions de persones. Bé, hi ha gent que ho ha vist dos o tres vegades, però s'ha vist 23 milions de vegades l'explicació, que és una barbaritat.
Però això és molt interessant, perquè vaig a fer una prova sociològica.
Sí?
Ui, l'enquesta.
A veure.
Quanta gent d'aquí, vull dir els que estem aquí, va veure un dels dos programes ahir?
Jo no el vaig veure, cap dels dos.
Però tampoc.
Vaig rebre whatsapps familiars, en aquest cas, de Broncano està explicant, o sigui, en temps real, diguem-ne.
Jo vaig veure en algun chat dels meus, amb amics, de feina, no de que hi havia això, és a dir, que estava passant. Però de gent que estigués veient el programa, de veritat, que o sigui... Ara hauríem de tornar a una classe de la facultat, gairebé de l'autònoma de Marcial Murciano.
Però, bon dia, ostres.
Sí o no? Sí. No, és que, o sigui, és el tema del dia, però si mires en xifres absolutes quanta gent estava mirant aquests programes, no en percentatges, no, en xifres absolutes, no és tanta gent.
De perquè fet, a Catalunya la gent mirava amb el Polònia.
Bueno, aquí, de fet, va guanyar Polònia. Però només enllà d'això, és a dir, ja sabem que la tele encara es continua mirant, però es mira molt menys. Però és que aquesta mateixa prova jo l'he fet avui a la redacció de Barcelona meva i ningú havia vist cap dels dos programes. I són gent més jove que jo, tenen aquesta sort. Per tant, és interessant com estem fent tots els mitjans un debat que s'ha... sobretot amplificat a les xarxes per aquests talls de veu, perquè molta gent del Broncano, corregiu-me, el que es veu o del Motos, són els talls que circulen per xarxes, els xips aquests que sí que es viralitzen molt i per tant és interessant com en realitat l'efecte no va ser tant en temps real, després ja els podem analitzar el tipus de programa, sinó com a través del que s'està veient a xarxes i avui tots els mitjans, i és veritat que la Isabel ho deu haver vist també al seu diari, aquestes notícies avui s'estan llegint moltíssim, però és a dir, està llegint molta gent que no va veure el programa.
Sí. A mi l'enquesta...
Si em permeteu, perdoneu només un segon, només per donar... o sigui, no puc estar més d'acord amb la Neus, perquè jo avui aquí a Escaladell hi havia molta gent, i jo he anat comentant amb alguna gent, els més coneguts, ostres, vau veure el Broncano i tal, i no l'havia vist ningú, ni el Broncano ni el Motos, perdó. Només volia dir això, perquè és realment la Neus té tota la raó.
A mi l'enquesta em sortiria diferent, perquè sí que és veritat que és gent més jove que jo i sí que hi ha gent que el segueix, però evidentment a mi em va passar també el mateix, ahir a la nit van ser missatges de companys que sí que segueixen aquest tipus de programes que per feina van començar a dir
exacte,
atenció, s'ha de fer alguna cosa d'això, és una igual, cosa insòlita, sí. I tal. Llavors ens van posar les piles tots a aquella hora a tornar a treballar els que havien plegat o continuar els que encara estàvem connectats. Jo crec que és una cosa molt insòlita, i sobretot molt insòlita venint d'una televisió pública.
Jo crec que és molt insòlita la denúncia, perquè els que ja fa uns quants anys que estem en aquest món sabem
sí,
que
sabem
aquestes
que això
pràctiques...
No d'ara.
No. És que, perdona, els que venim del periodisme esportiu sí, i ara se n'han fet
sabem,
molts...
Sabem que això passa.
José María García i José Ramón de la Morena, vull sí, dir, aquesta...
No, però no només esportiu, si qualsevol que tregui un llibre sap que hi ha barall... Un llibre que s'hagi de llegir, no? El 80% dels que no es llegeixen. Passa això? Mm. Els editorials, els productors de cinema, els de teatre, els sí, de música, tots
el que passa és que sí que és veritat que tothom sap, o sigui, sabem que això passa en tots els camps de, no, que tingui a veure amb la comunicació, que tothom vol ser el primer a tenir un personatge o vol ser el primer en arribar a una notícia. A mi el que em va semblar molt rellevant és que la denúncia parteixi de la televisió d'un programa de la televisió pública i no només d'un programa de la televisió pública, sinó que després tots els programes de la U s'han anat a remol, diguéssim, d'aquesta història. Ho va fer Xavier Fortes, ho va fer, crec que el 59 segons, el 24 hores estaven contínuament passant la notícia. Si això serveix per trencar determinades dinàmiques que alguns o molts avui qualificaven de mafioses per part de Pablo Motos i anaven recordant que altres entrevistes ja havia passat i ja hi havia hagut referències als programes de Broncano, però també altres programes sobre determinat tipus de pràctiques a l'hora d'aconseguir aquestes primícies de personatges, doncs benvinguda sigui. També benvinguda sigui la transparència a l'hora d'explicar, perquè després jo crec que els de la revolta també han hagut d'explicar que es va fer l'entrevista posteriorment, que està gravada, que ja l'emetran i tot això. I s'han apuntat un altre hit, perquè ara tothom voldrà veure... No, els que no van veure ahir el programa voldran veure l'entrevista per veure quina broma fan, no?, al començament. Vull dir que això també ara entra tot en un circuit de, no?, de recirculació d'audiències i d'intentar posicionar programes i companyia. Però està bé que el públic sigui conscient de que quan una persona va a un programa hi ha per darrere una quantitat de batalla de productors de insistir, confirmar, reconfirmar, acompanyar fins al puesto i fins a mitja hora abans del programa et pots quedar sense convidat.
Bueno, sí. I el que hi ha, perdó, Pere, i el que hi ha sobretot són molts interessos comercials.
No, clar, per això.
Sí, però no són il·legítims.
No,
és a dir,
no.
Per això t'ho dic.
Que com a descripció. No?
Sí. No, sí, jo crec que en aquest episodi el que demostra és el geni que té aquest home, en Broncano i el seu equip, per transformar el que és una cosa habitual dels mitjans de comunicació en un tema viral i espectacular que provoca que tothom en parli, no?
Si em permets un segon? Han aconseguit fer realitat una llegenda urbana de que tothom mirava els documentals d'Animals de la 2.
Clar.
O sigui, ahir els 12 minuts d'Animals van tenir tanta audiència com el programa del Pablo Motos en el moment que van coincidir.
Efectivament, no? I aquí està el geni d'aquest home i el seu equip que han anat a una batalla legítima, comercial, de televisió, i que en contra dels pronòstics doncs estan discutint de tu a tu amb el que ha sigut el líder absolut en els últims anys, i que ho estan fent amb aquesta imaginació. Òbviament, aquesta denúncia, entre cometes, no és cap cosa ni penal, ni tan sols de mala praxi. És a dir, tothom va a per totes en el mercat de la comunicació i, òbviament, si tens una estructura darrere que inclou grups poderosos de tele, de ràdio, d'editorial, doncs jugues. Jo no, simplement estic descrivint, eh? I, per tant, jo crec que el rellevant aquí és el geni de transformar això en un context tan polaritzat, perquè això s'ha transformat de cop i volta, estem al país de les dues Espanyes, del Barça i del Madrid, i de tantes altres antagonismes, i de cop i volta això s'ha transformat en un nou partit de futbol, amb una derivada política, els que estan amb el govern i contra el govern, moltes vegades a pesar d'ells mateixos, no? I per tant, tot s'aprofita, en aquest sentit, amb el geni comercial de Broncano, que jo crec que és el que ens hem de quedar, amb l'astúcia de com transformar una crisi en una gran oportunitat, que és una de les coses que dominen els del món del màrqueting i del negoci, no? Però dir que la denúncia com a tal, penso que ni tan sols pretén denunciar, o sigui, pretén aprofitar una cosa que, si pogués, segurament farien ells també.
A mi no deixa de sorprendre que molta gent hagi descobert aquestes pràctiques arran d'aquest cas, quan, insisteixo, se n'han fet, jo ja tinc una edat, però en aquella guerra cruenta de la mitjanit esportiva entre De la Morena i García, ara s'han fet documentals i hi ha hagut protagonistes que expliquen com en aquella època no hi havia telèfons mòbils, sí. I el periodista d'una de les dues cadenes anava a casa del futbolista protagonista simplement a despenjar el telèfon o agafar les trucades per evitar que l'altra emissora pogués trucar i posar-lo en antena. I després d'això se sap també, doncs, que això, hi ha amenaces o pressions perquè et vagi a una banda o una altra, a banda de les totalment lícites d'intentar tenir el protagonista abans que ningú. Però una cosa és tenir-lo abans que ningú i una altra cosa és no deixar-lo anar a una altra banda o treure'l del maquillatge, que és el que van fer ahir, quan ja estava assegut i pràcticament ja estava a punt d'entrar-hi.
Clar, Òscar, però tu dius, t'estranya, però... nosaltres, perquè som d'aquest sector i, per tant, doncs, tenim companys que són productors de ràdio, de televisió, coneixem gent que està, doncs, això, que són representants d'esportistes, d'actors, del que sigui, per tant, ho tens molt més a prop, però probablement hi ha molta gent que no és d'aquest àmbit i que no tenen per què saber-ho, que passa això.
Sí, però això al final és el capitalisme, no? M'agradaria veure un comercial de Pepsi-Cola...
Ja ho sabia, ja ho sabia.
No, m'agradaria veure un comercial de Pepsi-Cola intentant introduir la Pepsi-Cola en un lloc que tenen Coca-Cola. O les lluites que hi deu haver perquè tinguin uns vins i no uns altres en un restaurant. O sigui, la dinàmica competitiva del capitalisme, i ho dic com a descripció, pues, òbviament porta que tothom vagi per totes aprofitant els recursos que té.
Sí. Jo crec
a mi,
si
em permeteu, només dir una cosa. Jo estic d'acord amb el que esteu dient, però crec que aquí, a més, s'hi barreja un altre tipus de batalla, que és la batalla ideològica o la batalla política. És a dir, Pablo Motos està marcat doncs, per ser un locutor i un programa al servei de la dreta o de la ultradreta espanyola, mentre que Broncano ja va néixer, el programa de Broncano, com un intent de la Moncloa, precisament, de laminar el poder d'aquesta dreta. Sense anar més lluny, jo llegia...
Ui... Hem perdut la comunicació amb el Jordi Creus, que estava a la cartoixa. Però és veritat que hi va haver un component ideològic, perquè hi va haver, precisament a l'estiu, es va acusar que directament Moncloa havia tingut a veure en el fitxatge de Broncano per intentar trencar l'hegemonia en aquest prime time d'un programa com l'Hormiguero, que ideològicament està molt allunyat de les tesis de Pedro Sánchez.
Però amb això, un cop més, el que deia el Pere, el Broncano, sí, veritat o no, perquè s'ha arribat a publicar que va estar dinant amb Pedro Sánchez, que no sé si és veritat o no, i no sé si van parlar del programa, no en tinc ni idea.
No hi havia Dana.
Eh? No hi havia Dana, no. Però fins i tot, amb aquestes acusacions, ell li ha donat la volta al programa, fent la broma, no?, de fins i tot de que la segona setmana, quan ja no hi havia representants de la direcció de Televisió Espanyola per allà, dient, però on són? No hi són? És a dir, jo crec que hi ha també hi ha la producció del Terrat, que es nota una mica, no?, la cosa aquesta més gamberra, si em permets l'expressió, i per tant, fins i tot amb la imatge aquesta de polititzar-ho o no, doncs li ha donat la volta.
Però són etiquetes ideològiques que es poden penjar dels conductors dels programes i del resultat final del programa, si tenen un viatge o tenen un altre. Però la pràctica, diguéssim, de buscar els convidats, o sigui, el senyor que condueix una motocicleta i que queda campió del món, és irrellevant. Si vota esquerres o vota dretes, a no ser que ho faci públic, i segurament en aquest no seria el cas, diguéssim. Vull dir que la pràctica és de tipus comercial, no? Com hem acabat reconeixent tots aquí, o sigui, és de tipus, doncs això és una batalla per l'audiència, i es fa tot el que es pot dintre d'uns límits, que sembla que alguns límits són més laxes per alguns que per als altres, per aconseguir el teu convidat. Clar, podem etiquetar tot el que vulguis. Segurament, vull dir, comentaves abans si veiem o no veiem els programes. Jo segurament seria més propícia veure el Broncano que el Motos. El Motos em sembla un personatge que és masclista, que és desagradable, que té un humor que no m'interessa i algunes coses més.
Sí.
Però no miro el Broncano, tampoc. Vull dir que al final, depèn, el seu públic objectiu és el que és i no ha perdut audiència en benefici de Broncano, com està dient. Com
és, veritat,
dient.
És veritat que s'ha incorporat el terme, el factor ideològic en la lluita de mercat, no? O sigui, d'alguna manera pues la gent està pendent, i deu haver una part de gent, fins i tot més que del programa en si, de veure qui guanya aquesta batalla, si guanya el Broncano o guanya l'esquerra, si guanya, en quant a audiències. Eh?
Però això és aliar al contingut del programa.
Efectivament. Tot això ja és...
No exactament, perquè els col·laboradors són els que són, els comentaris que es fan són els que són i tot això.
Però forma part de l'estratègia de màrqueting encertada dels dos actors que, a més, s'alimenten l'un a l'altre. Aquesta batalla els alimenta tots dos.
Doncs veurem com continua aquesta batalla, entre cometes, entre aquests dos programes que ja fa setmanes i mesos que estan sota la lupa primer, després amb alguna picabaralla, i que ell ja directament, amb aquesta decisió de David Broncano, d'explicar amb transparència tot el que havia passat amb l'entrevista de Jorge Martín. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i ja continuem, per exemple, amb la visita del president Salvador Illa a la Moncloa.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em diu res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Has vist com treballa el nou?
A mi m'ha canviat la vida. Amb el nou Nissan Interestar es treballa i es viu millor. Un furgó que s'adapta a tot, carrega fins a 2 tones i amb motorització dièsel o elèctrica. El nou Nissan Interestar, amb fins a 9.000 euros al 0% TAE al teu concessionari Nissan o a Nissan.es, finançant amb RSI Bank.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Quin luxe poder tenir la biblioteca tan a prop. No sé quin llibre triaré avui. Agafo la bici i me'n vaig al centre cívic. M'encanten els tallers i xerrades que fan per la gent del barri.
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del Periódico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El Periódico. Entendre el present per mirar el futur.
Teleassistència, caixers mòbils, bibliobusos i oficines mòbils d'informació al consumidor. Maria, sabies que gràcies a la Diputació de Barcelona i a l'Ajuntament tenim tots aquests serveis al poble?
I tant. Demà vaig amb el meu net al comptacomptes del bibliobús i ahir va venir el caixer mòbil i vaig poder treure diners.
La Diputació de Barcelona i el teu Ajuntament ens movem per tu. Treballem conjuntament per acostar-te a serveis públics de qualitat, visquis on visquis.
Per als municipis petits, serveis molt grans.
Més informació a diva.cat. Diputació de Barcelona.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Cort Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini. L'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarel, aquest Black Friday, et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts seran 2 quarts. El president Salvador Illa s'ha trobat avui amb Pedro Sánchez a la Moncloa i tots dos han acordat avançar en el finançament singular per Catalunya i una altra qüestió també, actuar contra la multireincidència delictiva. Ha estat una reunió que ha servit per certificar clarament una nova etapa de col·laboració entre els dos governs. Illa ha avisat que a partir d'ara Catalunya s'implicarà a fons en la construcció i la millora d'una Espanya plural i diversa. És la primera demostració d'aquesta sintonia que feia anys que no es veia entre un president català i un d'espanyol. És que aquest acord, perquè a principis de l'any que ve es reuneixin les 4 comissions bilaterals per negociar el finançament i també Rodalies. Altres pactes, com dèiem, són accelerar els judicis ràpids en casos de multireincidència i invertir en innovació tecnològica i especialment també en l'àmbit dels microxips.
De l'acord de finançament n'hem parlat molt poca estona, però per constatar que s'està treballant correctament i en els calendaris previstos. Hem acordat, en l'àmbit de l'autogovern, reunir les 4 comissions bilaterals. Diguem-ne, això encaixa perfectament, que el primer semestre d'any que ve hi hagi el calendari explícit. Catalunya ha vuelto para implicarse a fondo en una construcción y mejora de una España plural y diversa. Cataluña se va a implicar a fondo en la mejora de España y del Estado de las Autonomías, ¿no? Esto significa proponer, escuchar, trabajar y llegar a acuerdos, ¿no?
No és cap sorpresa que entre Pedro Sánchez i Salvador Illa hi ha molta sintonia, tots dos són del mateix color polític, del mateix partit polític, i per tant feia molt de temps que no hi havia el mateix partit polític en Moncloa i el Palau de la Generalitat, això s'ha vist en aquesta reunió.
que no sé si trobeu que aquestes quatre comissions bilaterals, el refermar a la defensa del finançament singular per Catalunya, és prou rèdit, és poc rèdit, és el que s'esperava, com ho heu vist tot plegat?
Bueno, la paraula jo crec que és precisament normalitat, no? O sigui, les comissions bilaterals s'han d'activar, són estatutàries, o sigui, és normal que s'hagin de reunir. De fet, fins i tot farien tard, perquè alguna d'elles s'hauria de reunir abans d'acabar l'any, com és la bilateral, la gran, diguéssim, l'Estat Generalitat, i no ho farà aquest any, no es reunirà. Que s'hagi de complir un pacte de finançament que PSOE, PSC han negociat i han pactat, em sembla que hauria de ser el més normal, i a partir d'aquí és que no hi ha més. O sigui, és la imatge, la foto, la certificació de que efectivament el president del govern espanyol, el president de la Generalitat, són del mateix partit i estan en línia, perquè podrien ser del mateix partit,
sí,
i no estan en línia.
No és garantia, no? Sí.
Però ho són. Bueno, tampoc no són ben bé del mateix partit, vull dir, perquè el PSC és un partit autònom, però...
Cada cop més.
Sí. I ja està. No hi ha més. Jo crec que en aquesta ronda de reunions amb els presidents autonòmics... al marge del folclore que podíem veure amb García Page, tothom s'ha quedat amb les ganes de saber què passaria en una reunió amb Isabel Díaz Ayuso, però al marge d'això no hi ha cap mena de novetat en aquestes reunions.
De fet, la cosa més concreta, però tampoc no n'ha explicat com, i en teoria ho sabrem abans d'acabar l'any, és la part aquesta de justícia, de que hi hagi més jutjats...
Judicis ràpids, i que sí, actuar contra la multireincidència amb això, amb judicis més ràpids.
Sí, però que no és molt diferent del que ja ha anat dient el ministre Bolaños i el propi conseller aquí, i el propi govern, és a dir... Sí, és això, és la imatge de la normalitat, però ja hi era des de que va prendre possessió, per tant no... I és veritat que les comissions bilaterals, jo crec que el govern d'Aragonès també va dir que les volien reactivar.
Sí, estaven activades, sí, de fet, s'havia de reunir, aquest any s'havia de reunir.
L'han reactivat tantes vegades, la qüestió és per fer què, saps? Vull dir, un cop reactivades, que està molt bé que les reactivin, a veure en què es concreta.
De fet, si no recordo malament, en el pacte d'investidura amb Esquerra Republicana, entre el PSC i Esquerra Republicana, es fixava... Perdó, el pacte d'investidura de Pedro Sánchez, quan es parla de finançament. Vaig xerrar en el pacte de finançament.
Que m'esperen que acabis la frase, abans de dir si és correcte o no.
Que vaig pensant que...
El teu arxiu és el millor,
perquè
no... Jo sabem que contra Isabel García Pagán no s'ha d'apostar mai. Sempre perds.
En el pacte de finançament...
Però només perdo jo, no em consta que tu haguis perdut.
No, perquè jo em poso el recurso i entrenc partit.
No, però una cosa és qui paga i
altra cosa és qui paga. Pagues tu.
En el pacte de finançament s'estableix que l'acord de finançament s'ha de ratificar dintre la Comissió Bilateral Estat-Generalitat en el primer semestre de l'any vinent, del 25, o sigui que fins i tot la reactivació de les comissions està dintre dels pactes d'investidura.
Sí, jo crec que forma part de tota aquesta primera fase de presa de contacte del nou president de la Generalitat, que ja porta 100 dies, que bàsicament s'està presentant i està parlant sense concretar en el fons encara amb res. Aquesta etapa s'està acabant i, per tant, forma part això encara d'aquesta etapa. Per mi és important, com dèieu bé, la foto, però el que s'han de centrar sobretot és una cosa que no es pot aconseguir així de pressa i corrent, perquè és extremadament complicat, però que és la gran prioritat, que és treure endavant el pacte de finançament. Això serà dificilíssim. I tots dos tenen, cadascú, moltes dificultats, perquè no és un procés que depèn d'ells, depèn de molta altra gent. I, per tant, jo entenc que en aquests moments no és un moment d'oferir grans guanys, sinó de posar-se realment a fons amb el tema més central d'aquesta legislatura, que és el finançament, que és parlar també de recursos per l'estat del benestar, i que, per tant, això, òbviament, no pot ser una cosa ràpida, sinó un procés que es preveu i que amb tota seguretat serà molt complicat i que és molt important que es distribueixin bé les tasques per aconseguir una cosa que encara ningú sap massa bé en què consistirà, però que és, òbviament, molt important.
Fixa't la dinàmica, que aquesta ronda de reunions amb els presidents autonòmics, l'origen era el pacte de finançament amb Catalunya. I llavors, el moment que arriba el president de la Generalitat, es parla molt poc de finançament, perquè és un pacte que hem de desenvolupar i en el qual estem d'acord. Vull dir que aquí estem.
Anava a dir que Pedro Sánchez deu haver agraït una reunió plàcida, perquè la veritat és que al seu voltant no hi ha res més que incendis.
L'últim, el que es va provocar ahir, amb la declaració explosiva de l'empresari Víctor de Aldama en l'anomenat cas Coldo. El govern espanyol intenta mostrar tranquil·litat a portes enfora, però a ningú se li escapa que això és un bon mal de cap també per la Moncloa. Avui l'han denunciat a la justícia des del PSOE, però ministres com María Jesús Montero insistien que tot el que va dir ahir aquest suposat comissionista de la compravenda de mascaretes és mentida, que va intentar implicar Pedro Sánchez i el seu cercle només per salvar-se ell mateix. I també han assegurat que de Aldama serà incapaç de portar proves per demostrar tot el que va dir. L'empresari, en canvi, ahir, en sortir de la presó a la nit, els avançava que n'hi haurà de proves.
Ya le digo yo que no va a aportar ninguna prueba porque no hay nada. Y evidentemente esta persona que está a la desesperada, que no sabe qué tiene que trasladar para poder salir de la cárcel, ha mentido y ha mentido muy gravemente. Y creo que esto no puede quedar así.
Como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez que va a tener pruebas.
Com no podia ser d'una altra manera, qui ha donat per bo el relat de Víctor de Aldama és el Partit Popular. Ahir, tot i que amb peus de plom, Núñez Feijóo va plantejar l'opció de presentar una moció de censura contra Sánchez. De fet, va demanar als socis de la investidura de Pedro Sánchez que si algú volia canviar, ell estava disposat a presentar-la. Sap que no té prou diputats a fer-ho, però com a mínim fa el gest. Tot va de gestos, perquè aquesta demanda presentada pel PSOE tampoc no té molta base, perquè ja ens va explicar ahir en Marc Molins que quan un està acusat té dret de mentir. Per tant, pot dir el que vulgui, sense que això li passi factura. En tot cas, com veieu tot aquest embolic un mes a la línia de flotació de Pedro Sánchez?
A mi el que em meravella és la sortida immediata de presó d'una persona que demana declarar, dos dies després declara, i aquell mateix dia el deixen en llibertat.
Jo crec que però el deixen per un altre cas.
Sí, però el deixen, però declara per un cas que no és el que el té a la presó, de manera que el jutge està vinculant els dos casos, o han fet un acord.
Formalment és el jutge en teoria no pot fer una altra cosa.
Perquè la fiscalia retira la fiscalia acusació.
No, sí. Evidentment ho fa instàncies de la fiscalia anticorrupció. Però vull dir que és meravellós, diguéssim, que està a presó per un cas, demana declarar per un altre cas, pel qual no està a la presó, declara contra el, podríem dir, contra el govern de Pedro Sánchez, i immediatament queda en llibertat. A mi em sembla una situació bastant insòlita i en marge de la credibilitat o no de les acusacions.
És estranya, i també per afegir coses estranyes, perquè ve a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Recordem que no és el mateix la Fiscalia Anticorrupció que la Fiscalia. El fiscal general de l'Estat fa molt pocs dies va ser objecte d'una de les coses, per mi, que jo crec que se n'ha parlat fins i tot poc, tot i que òbviament se n'ha parlat molt, del que suposa que el registre humiliant que va patir en el seu despatx, i que li van robar els dispositius. Dic robar perquè realment és una mesura increïble, a parer meu, que ha passat molt recentment. És a dir, hi ha una fiscalia que se suposa que està més o menys alineada amb el govern, en què el seu màxim representant és humiliat i li prenen els dispositius, sense, jo crec que és amb una desproporció extrema en relació amb el que se li està acusant. O sigui, aquest dispositiu de telèfon en mans dels enemics del govern, ja sé que vivim en un estat democràtic i que, per tant, només miraran el que han de mirar, però costa de creure. I, per altra banda, la Fiscalia Corrupció demanant que el Dama, després d'ahir dir el que va dir, que quedi lliure, com molt bé dèieu. No? Per tant, jo crec que es donen tots els ingredients per estar en una situació, per part del govern, assetjada, amb més base o menys, però jo crec que, òbviament, de base alguna n'hi ha, no per lo que va dir ahir Aldama, perquè l'informe de la UCO hi ha moltes dades que són factuals, que no necessàriament impliquen a Pedro Sánchez, però sí a Coldo i, sobretot, a Ábalos, quan era el secretari d'organització del PSOE, i, per tant, és un embolic que tot això, i m'agrada recordar, i perdoneu que això, amb això acabo, que s'origina en el moment en què la sala de lo penal del Tribunal Suprem deixa suelto, per dir-ho també de manera col·loquial, a Manos Limpias, que estaven condemnats per extorsió, per començar tot un seguit d'accions que ràpidament han trobat la complicitat del Poder Judicial. Per tant, jo emmarcaria aquest assetjament en un terreny de joc molt més ampli i molt més preocupant, en el que el Dama juga un paper molt clar, que és d'erosió, i que això ràpidament és aplaudit o recompensat per alguns implicats en aquest disseny.
Jo no sé si és probable que la Fiscalia General de l'Estat i la Fiscalia Anticorrupció no vagin a la par en aquest cas. I insisteixo, i el jutge pues, no podia fer una altra cosa. Cronològicament sí que probablement molta gent avui s'està preguntant si haver-lo tret era un premi. I formalment no ho és, formalment. Una altra cosa és si algú pot demostrar que aquí la Fiscalia Anticorrupció ha actuat...
Amb, com a mínim és una hipòtesi amb,
exacte,
legítima.
Amb algun interès que va més enllà d'aplicar purament i estrictament a la llei. No? Respecte al cas en si, l'informe que citava el Pere és... Hi ha tanta munició allà per qualsevol partit de l'oposició que això que va fer és que al PP sempre li passa una cosa, que es passa de frenada, perquè és que tens tant material, tens el número 2 del PSOE, que va ser durant molts anys mà dreta del president dins i fora del govern...
Que és José Luis Ábalos.
José Luis Ábalos, esquitjat directament a través d'aquest famós Coldo, però també d'aquest empresari. Per tant, no, només amb això ja tindries moltíssim material. Però bé, en fi, no diré jo a l'oposició com ha de fer la seva feina. Sí, crec, avui escoltava l'Edu Madina, que feia una reflexió molt interessant, i jo crec que és la que hauria de fer el PSOE i tots els partits, i és que en aquestes alçades encara hi hagi personatges com el senyor Aldama o el Coldo que es puguin anar passejant amb aquesta impunitat per despatxos de partits que acumulen tant poder com pot ser el PSOE, o podria ser el PP, o és igual, o qui sigui, per despatxos del partit i per despatxos governamentals de diferents administracions, com passa en el seu moment el Bigotes o altres, i que ho donem gairebé per normal, és el problema. No nosaltres, sinó que els partits entenguin que aquests personatges, com si formessin part de l'ecosistema polític, perquè han de ser-hi sempre. I no han de ser-hi. Llavors, jo no sé si a Coldo l'havia de frenar l'Ábalos, si Ábalos havia de frenar Coldo i Aldama, si algú havia de, en algun moment, parar que aquest senyor estigués fent tot el que va estar... Perquè després, com que són, al final són tan jeràrquics els partits, doncs, clar, ja... Volia veure un president autonòmic i el veia perquè venia de part del final del número 2 del PSOE, d'un ministre. Fins a quin punt és cert tot això que diu? És veritat, ho haurà de demostrar. Ho haurà de demostrar. La sortida del PSOE no té ni cap ni peus. No. Aquest senyor, doncs, on s'haurà de veure si vulgui, és veritat sí. O mentida, doncs serà en el judici. Però la reflexió
és,
que jo
és lluita
crec...
pel relat, no? És intentar instal·lar la sensació que és mentida tot.
Sí, el que passa és que ara... O sigui, un cop ha declarat tot el que ha declarat, encara que les proves que diu que ensenyarà siguin mínimes i no estiguin ni tan sols vinculades amb les persones a les quals després també ha fet referència, no? Santos Cerdán o companyia... Ja serà d'aquí unes setmanes o serà d'aquí uns mesos i llavors ja sabem com funcionen aquest tipus de casos on es tracta de crear l'ambient i de crear el moment i l'expectativa suficient perquè després trobarem mitjans que publicaran a tota plana com si fos la Tercera Guerra Mundial un mail on sortia citat Pedro Sánchez, no? I amb això tirarem unes altres setmanes. Jo crec que aquests personatges que tal qual el denominava ahir Pedro Sánchez i també parlava ara la Neus, ens obliguen a ser molt més curosos en la nostra feina i ens obliguen a ser molt més exigents. I són personatges que van i que se'n van i que tornen. I, per exemple, el diari.es ho esteu fent molt bé a l'hora de veure com les adjudicacions que s'estan fent directes a València van a petar a gent que ha estat condemnada a les trames Gürtel i que han sigut sòcies del Bigotes i companyia. Vull dir que no és que només... existeixen i no tindrien per què existir. És que existeixen i són, anava a dir reincidents, no ho sé, perquè no sabem si aquestes adjudicacions en aquest moment, que es fan sense cap mena de control pel procediment d'urgència, acabaran sent validades o no validades. Però sí que és veritat que sembla que hi ha gent que li agrada jugar amb foc i amb aquest tipus de personatges.
Perquè com més poderós ets, més et penses que tindràs impunitat, no? Però jo amb aquest informe de la UCO que hem parlat abans, tot el que segueix les línies d'aquest informe de la UCO, per mi pot ser perfectament versemblant, òbviament, sí. Amb la presumpció d'innocència, no? Després ahir el Dama va introduir molt moltes altres coses que això sí que hi ha ni idea, però pinta algunes que se les inventa, o no tinc ni idea. Però les que segueixen la línia de l'informe de la UCO, com deia abans la Neus, és tan demolidor i és tan berlanguià de Berlanga i d'aquesta Espanya...
I Torrente.
I de Berlanga, o sigui que és...
És més Torrente.
Aquest informe de la UCO jo crec que és molt bèstia. És molt bèstia, és una cosa que no t'imagines la magnitud grotesca fins i tot, insisteixo, amb la presumpció d'innocència, però amb independència del tipus penal que acabi tenint, hi ha suficient material en allà com per desacreditar o per fer un modus operandi en què aquests tres personatges, Ábalos, Aldama i Koldo, formen una unitat d'actuació molt ben retribuïda, a més, i a partir d'aquí et pots imaginar moltes altres coses. Per tant, insisteixo, tot el que vingui d'aquest informe, jo crec que ens ho hem de prendre seriosament. L'esquerra, moltes vegades, per no haver d'entrar a debatre, diu, tot és fang, tot és... Hi ha molt fang. Està clar que hi ha molt fang. Però aquest informe hi ha molts elements que fan pensar que aquí, realment, alguns s'han passat de rosca.
Però fixa't que, en el moment que surt l'informe, ningú, cap de nosaltres, va veure Alberto Núñez Feijóo oferint-se per una moció de censura.
Evident.
O sigui, ho ha fet ara. Per això deia que aquest tipus de procediments judicials ja oberts pujaran i baixaran. I llavors s'aniran combinant del cas Koldo al cas Begoña Gómez. I anirem veient com es van alternant els titulars i com es van alternant el procediment judicial, no? Tota la instrucció judicial. Però, en canvi, siguent honestos i estem dient, amb aquell informe de la Guàrdia Civil, el PP tenia prou material com per fer una gran ofensiva en contra del govern o de, com a mínim, d'alguns membres que havien estat al govern. I no ho va fer, perquè en aquell moment li convenia un altre tipus d'història. I, en canvi, ara surt a partir de la declaració d'un senyor que té dret a mentir perquè està investigat i que, a més, a canvi ja sabem quin era l'intercanvi, que era la llibertat.
I avui, mira, publiquem només una cosa, però veu una entrevista amb una experta que explica com en situacions d'aquestes excepcionals es fan aquests negocis, sempre a més, perquè va passar el Katrina, va passar a Itàlia, va passar amb la pandèmia, i tornarà a passar ara, perquè com que es poden fer a dit, no s'han de passar els controls d'intervenció, i clar, això que dèiem amb la Isabel, no? Que amb aquesta alegria, jo l'altre dia feia la broma, acabarà sent notícia quan donguin una adjudicació a València a una empresa que no tingui antecedents. Perquè fins ara, totes les que hem vist, de depuradores, de reconstrucció, totes tenien alguna vinculació amb Gürtel. De veritat, és que jo crec que ells mateixos haurien de dir, home, anem a buscar-ne alguna que no hagi tingut problemes de corrupció. O és que a València el tenen totes? Suposem que no, no? Suposem que no. Doncs... I que això s'estigui donant com part normal i que no tinguin ni la més mínima prevenció de dir, home, potser amb aquestes no. Estem parlant de l'última és de més de 30 milions,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, sí. Estem parlant de tots aquests casos de presumpta corrupció a tot arreu. Perquè recordem que el cas Koldo surt també de presumpta corrupció inicialment, que el PSOE, amb Pedro Sánchez al capdavant, arriba al poder, aquí no per presumpta, sinó provada corrupció, a més amb una sentència ferma en contra del Partit Popular, i per tant també pot ser, diguem-ne, que el taló d'Aquiles del govern espanyol, si és que finalment hi ha base en totes aquestes acusacions ahir d'Aldama, amb tot plegat. Veurem com evoluciona tot plegat. Faltant 13 minuts per arribar a les 4, però demà a la tarda hi ha convocada a Barcelona una manifestació que es preveu multitudinària. Demà a la tarda, el sindicat de llogateres ha convocat aquesta manifestació a Barcelona per pressionar les administracions a actuar de manera contundent davant dels preus abusius de molts lloguers a Catalunya. Fa anys que l'habitatge s'ha convertit en un problema de primer ordre per la societat catalana i és evident que en els últims mesos s'ha convertit també en un dels temes que està marcant l'agenda política i també la mediàtica, perquè cada vegada més gent ha dit prou i s'aixequen veus per fins i tot des d'una vaga de lloguers fins a demanar responsabilitats als polítics perquè no han estat capaços de donar solucions a la societat. Què espereu de la manifestació de demà? Espereu que hi hagi molta gent als carrers de Barcelona i si això tindrà alguna repercussió o no en les mesures que es van anunciant, però totes les que s'anuncien des de totes les administracions fa la sensació que si tenen algun efecte el tindran per d'aquí molt de temps i la gent necessita solucions ja.
Jo crec que hi haurà molta gent, quan es va fer a Madrid, aquí es va intentar aprofitar una que hi havia a motiu de la Copa contra la Copa Amèrica, per aprofitar i parlar també de l'habitatge, que en certa manera també estava vinculat, i ells parlen, els organitzadors, parlen de 4.000 entitats, que en fi és una manera, entitats de tot nivell, no? Però jo crec que sí que hi haurà gent, i és cert que trigaran a saber-se, però continuen passant coses que no haurien de passar. Mm. És a dir, continuen havent-hi trampes amb els pisos turístics, i aquí no sé si han de posar amb els lloguers de temporada, amb els pisos turístics. Ahir sortia un informe de gent que amb una mateixa llicència fa 2 o 3 pisos turístics. Molts Airbnb que no estan declarats aquí a Barcelona, va sortir el mapa, i el 40% no tenien llicència. El tema dels habitatges, les promeses que hi ha, certament se'ns ha dit que com a mínim 2 anys perquè es comenci a veure, i mentrestant Catalunya és la primera comunitat, un cop més, segons les dades del Consell General del Poder Judicial del segon trimestre, la primera comunitat amb desnonaments. Girona és la que té el ràtio més alt. Hi ha uns profes de Salt que s'han hagut d'organitzar com a plataforma per demanar ajut, perquè viuen cada dia a les seves classes les conseqüències d'aquests desnonaments. Nens que d'un dia per l'altre deixen de venir a classe o acaben en un hotel a 15 quilòmetres de Salt sense saber si podran anar a classe. És a dir, tot això està passant. I ja et dic, vaig des dels desnonaments al que no pot llogar-se el pis. I mentrestant estem veient la trampa aquesta, per exemple, de les habitacions, uh-huh. que aquí al Parlament es va intentar regular, de dir, escolta'm, l'habitació no pot valdre més el lloguer que el tot el pis. PSC i Junts ho van tombar, i ara tens aquí al costat, però és igual, a qualsevol zona cèntrica de Barcelona, habitacions a 1.100, 1.200, en fan 4, 5, 6... Llavors, jo no tinc solució, no? Si no la té la Carme Trilla, per entendre'ns, que és la que més en sap, però que és inassumible.
La Carme Trilla és queixar-se que no hi ha hagut política d'habitatge, i que, per tant, l'únic que es fan són pedaços en situacions dramàtiques, perquè, com que no hi ha hagut una política prèvia, la gent arriba a situacions dramàtiques.
Sí, en aquesta línia jo crec que demà hi hagi gent o no a la manifestació, que a mi m'agradaria que n'hi hagués, però fins i tot si no n'hi hagués... És evident, i tothom ho sap, i els polítics ja ho saben també, que jo crec que s'han despertat tard, però ja ho saben, que és el gran tema en aquests moments, un dels grans temes, si no el primer, i que els pot portar a l'habitatge, a que si no es posen en marxa aquestes polítiques, que a més la Carme Trilla és una de les principals expertes, i saben perfectament què fer, això implica despesa, prioritzar aquest tema de veritat, no només de boquilla, que es diu popularment, no crec que en català correcte, però sí popularment, doncs, si no fas polítiques serioses d'habitatge, doncs segurament perdràs les eleccions. I en el moment en què això ja és una cosa que diuen totes les enquestes, fins i tot si no hi hagués gent a la manifestació, que espero que n'hi hagi, això s'han d'espavilar moltíssim, perquè això va de veritat tant per la gent que passa aquestes penúries, que és moltíssima, que amb aquests salaris tan baixos i amb els preus de l'habitatge tan alts no es pot viure, però també pels mateixos polítics, que si no donen respostes eficients, i jo crec que ara s'han posat en marxa algun pla que pot començar a fer alguna cosa, però si no, la gent els passarà per sobre en el sentit democràtic, que és enviar-los a l'oposició.
És trist que s'hagi de plantejar el problema de la vivenda pensant que si no perdran unes eleccions, però efectivament estem en aquest punt, no? Ens hem cansat de recordar que s'han trigat 40 anys a fer la primera llei de vivenda a Espanya, que Catalunya, malgrat ser pioners en moltes de les definicions legals en el terreny de la vivenda i de l'emergència habitacional també, perquè la Neus recordava el tema dels desnonaments, i jo crec que és molt important també recordar això, I encara hi ha tantíssimes escletxes que són les mateixes que hi havia fa 10 anys i que continuen obertes i que continuen generant problemes, efectivament. No hi ha política de vivenda, no hi ha política de vivenda pública, tampoc. No hi ha la inversió necessària que es requeria per aquest tipus de necessitats. I jo crec que hem de tenir en compte, o sigui, hi ha... El Pere feia referència de que doncs, la gent acabarà, no?, enviant els polítics a... anava a dir a pastar, i no votar-los. Però és que han de pensar que de la vivenda no depèn el projecte vital de la gent. O sigui, no, tot el que diré ara són temes molt importants i el Pere em castigarà, eh? No. Però no depèn de la reducció de jornada laboral. No depèn del transport públic. Tot depèn de tot, diguéssim, però resoldre el problema de la vivenda per una parella jove que vol formar una família o no, però que vol, que té un projecte de vida, ho és tot. I si no, i si els polítics no ajuden a resoldre les incapacitats que tenen els joves avui dia per treure endavant aquests projectes, tenen un problema. I així que segurament hi haurà molta gent a la manifestació, però crec que això és una mobilització que serà sostinguda en el temps, que en veurem moltes més, i ja veurem si veurem moltes a més, o sigui, amb més gent, o en veurem tantes que finalment se n'adonaran de que s'han de prendre decisions.
Doncs demà a les 5 de la tarda aquesta manifestació, que seguirem a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, i que dilluns analitzarem el Catalunya Migdia, perquè segur que serà un dels temes del cap de setmana. Neus Tomàs, Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies. Bona tarda.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat, després el butlletí horari de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc, l'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores, tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum. L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i, quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució. Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara el televisor Samsung Neo QLED de 75 polzades per 1.399 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Punès.
Aquest parc és tan a prop de casa.
I els tallers que fan són una passada, oi, Mariona?
Sí, he après el nom de moltes papallones.
Som-hi, encara hem d'anar al mercat.
Mama, comprem tomàquets?
L'AMB treballa perquè més de 3 milions de persones puguin gaudir d'un entorn més net i sostenible i d'una societat més igualitària. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Joan Manuel Serrat, la dona del bisbe emèrit de Solsona, Sílvia Caballol, Les Mamarazzis i homenatge a Josep Maria Bachs a Col·lapse. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7 segons, 6 segons, 5 segons.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de playoff.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir d'un quart de nou, Bayern-Barça.
A Catalunya Ràdio. Postdates. La tirania del temps s'imposa fins i tot ací, en el món de la ficció. De El Bes de l'Aigua, d'Elvira Cambrils. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Jo tinc molt més a veure amb els que arriben a Canàries que amb uns altres del meu país que cada dia es diuen que són molt patriotes.
Aquest diumenge, Pepe Álvarez, secretari general de la UGT.
Hi havia gent a Catalunya que em deia tu no seràs secretari general de la UGT perquè un català no hi arriba a ser secretari general de la UGT.
Que fort, eh?
Segurament que aquest ha estat un dels pocs moments que Espanya no triomfa la catalanofòbia.
El divan, el valor de la conversa.
Vivim moments que no hi ha lloc pels grisos. I la crispació política a Espanya ha donat fruits.
El divan, amb Sílvia Coppolo, aquest diumenge a les 9 del vespre.
Vas venir a Barcelona pel Barça?
Sí.
Ets culer rematat?
Totalment.
Catalunya migdia.